Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre. Són les 12:20 minuts. Dimarts, avui, 11 de juny del 2019. Sí, sí, mira tu bé, eh? És juny. Estem al mes de juny, tot i que hores d'ara, doncs mira, estem a 12 graus. 12 graus a la ciutat de Lleida, amb un ambient més propi d'una tardor que d'una primavera a tocar de l'estiu. I així és com venen els refredats. Perquè jo al meu voltant vaig escoltant a la gent i vaig mirant, i qui més qui menys, però escolta, que si el nas, que si, que si la gola, que si la tos, doncs així. Jo, que quan deixo ja la jaqueta al vestidor, allí es queda, doncs home, no et diré que al matí vens amb fresqueta. En fi, com sempre, buscarem aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem, per exemple, amb el futur alcalde de l'Ajuntament de Corbins, i que tenen una bona notícia, i és que estan a punt de rebre la fibra òptica, això que donen per fet. Internet està a tot arreu i d'ample banda, que l'ample de banda sigui ample, realment. Doncs no, no és a tot arreu. I fora de les ciutats encara és més difícil. Doncs allí en tindran properament. També parlarem de comerç local. Ja saps que cada dues setmanes, els dimarts, en lloc de barris, parlem amb associacions de comerciants i del comerç local. I davant del nou Ajuntament de Lleida, que es constituirà aquest dissabte, què esperen? Què esperen que passi? Si és que esperen alguna cosa. Avui parlarem amb l'Associació de Comerciants dels Magraners i també obrirem la finestra dels records, la del Joan Bellmunt. A partir de la una, Nacional 240, parlem de cuina, i també amb la doctora Torrejón, parlem d'estètica. I a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel força ennuvolat amb pluges a tota la província de Lleida. Aquesta serà la dinàmica durant les properes hores d'aquest dimarts i en algun punt poden ser en forma de tempesta. A última hora desapareixeran aquestes precipitacions i el cel quedarà molt menys ennuvolat. La cota de neu se'ns queda entre els 1.800 i 2.000 metres al Pirineu i les temperatures baixen de forma notable. 19 graus de màxima a Lleida i a Balaguer, 18 a Tàrrega, 15 a la Seu d'Urgell, 12 a Viella. El vent bufa de forma variable, suau, i seguirà així fins al final del dia. Per demà dimecres tindrem el cel molt més serè. Només ens creixeran alguns núvols a la tarda, però seran únicament decoratius, res de precipitacions. Les temperatures es recuperen una mica. 24 graus de màxima tindrem a Lleida i a Balaguer, 22 a Tàrrega, 21 a la Seu d'Urgell i 17 a Viella. El vent bufarà de forma variable, fluix, durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Cope Lleida. Estàs informat.
Doncs hem de començar parlant de successos. Ingressa a presó per conduir drogat i provocar dos accidents de trànsit mentre fugia a la A2 al Segrià. Detingut també un altre conductor d'una furgoneta que ha estat sorprès quan anava a 181 km per hora per la mateixa autovia, però en aquest cas al terme del Picat. També detingut en una discoteca per suposats abusos a una jove. La Guàrdia Urbana va detenir de matinada aquest cap de setmana, de dissabte a diumenge, un home acusat d'abusar sexualment d'una jove a l'interior d'una discoteca a la capital del Segrià. Els fets van tenir lloc a la matinada, quan pel que sembla un home es va tensar a una dona a la qual, malgrat la seva oposició, primer va agafar fortament de la cintura i posteriorment li va fer tocaments. Concretament li hauria tocat els genitals per sobre de la roba. I parlem ara ja de la ciutat de Lleida, xarxa viària o previsió d'obres durant aquest estiu que ja han començat a la ciutat de Lleida i que heu de tenir en compte per si heu de circular. Per exemple, la Paeria ha començat ja els preparatius, tallant ja un carril per les obres de millora de la xarxa d'aigua i d'ampliació de les voreres del carrer Anselm Clavé, que a hores d'ara té un carril anul·lat a la circulació. Duraran tot l'estiu. A més, el mes de juliol es renovarà el clavegueram i es millorarà l'accessibilitat dels carrers Sant Martí i Narcís Monturiol. També es renovarà la xarxa d'aigua dels carrers Trinitaris, Calixte III, Jaume I, Avinguda Artesa i algunes vies de sucs. Per tant, doncs, circulació diferent pel que fa a aquestes vies de cara a l'estiu. A la ciutat de Lleida, una associació creada per quatre dones es fa càrrec de l'atenció municipal a maltractades. La paeria adjudica a Refem el servei d'urgència amb quatre places que han d'estar operatives les 24 hores. L'entitat té 3 pisos i 2 anys i en 2 anys ha atès a 120 víctimes de tot Catalunya i també als seus fills. Obrim la plana política. La Crida CUP de Lleida considera que han estat claus pel canvi de govern a la paeria i estén la mà per fer república. La formació lamenta la pèrdua dels dos regidors el passat 26 de maig i atribueix els resultats al vot útil per fer possible la sortida del PSC de l'Ajuntament de Lleida. Pel que fa a comarques, la Diputació de Lleida finalitza les obres de condicionament del replà de les Coves a l'Albagés com a recurs turístic. Una exposició, aquesta és curiosa, una exposició busca identificar 199 solsonins de principis del segle XX vestits de primera comunió. La mostra, que porta per títol Saps qui són, es pot veure al Consell Comarcal del Solsonès fins al proper 23 de juny. I preocupació per la presència de l'os en zones del Pallars que el govern ha exclòs del programa d'agrupació de ramats. Les muntanyes de Llessui, Caregue i Escàs reuneixen la major densitat d'animals del país, superant els 25.000. Parlem d'esports, tot seguit ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja, la teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports parlem d'hoquei. Estan arribant al límit de la seva capacitat, el Lleida llista, perquè la temporada vinent tindrà 3 equips més, un dels quals femení, i 125 jugadors, gairebé 3 cops més que el 2010. El club ha frenat noves admissions, per falta d'espai per entrenar-se. I en bàsquet, el Pardinyes espera 100.000 euros en ajuts per poder accedir amb garanties a l'Alep Plata.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon
dia. La Mari Carmen, ja sabeu que tirem cap enrere en el temps, 25 anys exactament. Anem cap a l'11 de juny del 94.
La policia, en aquesta data, va detenir el narco més buscat a Lleida. Li van intervindre quasi mig quilo d'heroïna i d'altres quatre membres d'una mateixa família van caure com integrants de la xarxa. La policia tenia sospites de que utilitzaven menors com a correus pels encàrrecs. També al gener del 1995, o sigui, encara faltava un any, pràcticament mig any, l'Hospital de Balaguer tenia previst obrir portes. El Partit dels Socialistes de Catalunya es mostrava en contra de la ubicació del centre hospitalari. Els 50 llits inicials s'ampliarien a 110 l'any 1996. Això eren previsions per 2 anys. L'Alt Urgell estava estudiant processar les escombraries industrials d'Andorra. El Consell Comarcal tenia previst cobrar un cànon d'abocament als andorrans com a contrapartida. La comarca d'Urgell rebia molts desperdicis per via fronterera. Els prats que tenien escombraries recuperarien la seva utilitat agrària després de ser clausurats. Es demanava informes per instal·lar una planta de tractament de residus a Andorra. Fa 25 anys també, en aquestes dates, estaven en període d'eleccions. O sigui que també estaven en període d'eleccions i precisament avui,
les europees,
avui estem parlant de l'11 de juny, era el dia de reflexió.
No us confongueu, això va passar fa 25 anys, perquè clar, tantes eleccions darrerament.
No, això estem parlant del 12 de juny de 1994, que es van celebrar les europees. I per tant, avui estem a 11 de juny, recordant 25 anys enrere del dia 11 de juny, i era el dia de reflexió.
Ja us avanço que les europees fa 25 anys van ser en solitari, és a dir, no com aquest any que van coincidir els municipals, són més europees, i la por que tenien era que la gent no hi anés a votar. Aquesta és la gran por que tenien.
L'abstenció, sí.
Déu-n'hi-do.
Doncs el dia abans, en el míting final de campanya, Jordi Pujol va demanar el vot als catalans com un deure patriòtic.
Jordi Pujol, em sona, eh? Jordi Pujol, és aquell Jordi Pujol.
President de la Generalitat de Catalunya, sí.
Sí, fa 25 anys encara voltava per aquí, eh?
Sí, i va dir que votar, que tenien molta por de que no votessin, que votar era un deure patriòtic.
Sí, sí.
Estarem al servei de la senyera, que és el que perdura, va dir. Convergència i Unió va tancar campanya reunint a 5.000 simpatitzants. D'altra banda, Partit Popular i el Partit dels Socialistes de Catalunya van polemitzar sobre la situació dels agricultors. L'últim debat electoral no va aportar novetats als discursos polítics. A Lleida, un final de campanya tan tranquil com va començar. O sigui, tot era una bassa d'oli.
De totes maneres, tirar d'hemeroteca d'aquestes històries. Eh? Que una persona que està... bueno, no sé si està acusat, perquè jo ja em perdo amb això del Jordi Pujol, però processat o investigat, o digue-li com vulguis.
De moment el seu fill ja pot sortir de dia i només pot té que anar a dormir.
Bueno, li han retirat el tercer grau i ha de tornar cap allà.
Oriol Pujol.
Però vull dir que et parli de patriotisme i històries, guaita, després de 25 anys fa gràcia i tot.
Bueno, acabem una curiositat. Avui fa 25 anys, avui 11 de juny del 94, era dissabte, i van començar la temporada a les piscines municipals de les Bases i de la Bordeta.
Ah.
I el preu de l'entrada, amics oients, era de 180 pessetes, amb servei especial d'autobús.
Ah, si te venia inclòs.
Sí, o sigui que...
Les Bases i la Bordeta.
Igualito, igualito que el de foto igual. De su abuelito.
Igual que ara. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Con Nuguela Ansulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¿Qué va? ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nuguela Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Hola, amor, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I n'hem parlat avui a l'inici del programa. Realment és una bona notícia, i més quan, escolta, tot el que se'ns bombardeja a través d'internet, doncs cada cop requereix que l'accés a internet sigui una cosa que ja hem de donar per fet. Realment, fixa't que avui en dia, any 2019, un ple segle XXI, no estem a l'inici ja, l'accés a internet el considerem com tenir llum elèctrica a casa o tenir aigua corrent. És veritat que fa molts, molts anys, doncs potser això doncs, no era tan automàtic, però ara ho donem per fet. Doncs jo crec que internet és una cosa que ja estem arribant en aquest període, oi? Que ja el donem per fet. I d'accés a internet n'hi ha de moltes maneres. Hi ha els de banda ampla, els ràpids, i després doncs, hi ha les complicacions. Doncs mira, fixeu-vos que en una població, en un municipi de la província de Lleida, faran el salt cap a la fibra òptica. Els tenim a prop de la ciutat de Lleida i t'estic parlant del municipi de Corbins. Per parlar de tot plegat avui, estem en contacte amb el Jordi Verdú, que de moment és regidor en funcions de l'Ajuntament de Corbins, però futur alcalde aquest mateix dissabte. Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Dic justament aquest dissabte perquè el dia 15 és quan s'han de formalitzar els ajuntaments i vosaltres, amb Corbins Actiu, que és la marca d'Esquerra per entendre'ns a Corbins, Jordi, heu tret majoria absoluta, per tant no hi haurà cap mena de problema.
Doncs sí, la veritat que molt contents. Vam començar aquest trajecte, aquest viatge al 2011 amb Corbins Actiu i també vam guanyar 6-3 després de 24 anys d'un govern de Convergència i Unió. Vam revalidar els resultats del 2015 i aquest 2019, amb canvi d'alcaldable i una llista molt renovada, doncs hem pogut tornar a repetir aquests bons, molt bons resultats.
Molt bé. Jordi, escolta, primer de tot, enhorabona.
Moltes gràcies.
I la notícia per la que trucàvem avui, jo crec que avui en dia és important perquè comencem a donar-ho per fet, però de vegades no pensem que lluny de les ciutats és difícil trobar municipis amb fibra òptica i, per tant, crec que aquesta aposta que heu fet és importantíssima pels vostres ciutadans.
Doncs sí, Ricard, és essencial, et diria, perquè nosaltres ja fa molt temps que ho treballem, que ho busquem, que ens abarallem, i és veritat que per moltes empreses pot, no són prou tentadors, no? I això és una problemàtica a nivell de país, perquè si volem poblacions riques, poblacions desenvolupades, poblacions que la gent no hagi de marxar, no es vegi obligada a marxar del seu poble que estime i que es vol arrelar en aquell poble, si no tenim la fibra òptica no ho aconseguirem. Sense la fibra òptica aconseguirem que la gent marxi i que la gent busqui oportunitats a altres llocs. I nosaltres estem contentíssims que una empresa com en aquest cas Adamo aposti per poblacions petites com nosaltres, que a part de Corbins desenvoluparà ara aquest projecte en conjunt Corbins, Torrelaneu i Menàrguens, que farà doncs, que tot i la proximitat amb Lleida, que això a vegades ens beneficia, però d'altres també ens pot perjudicar per la proximitat, la gent pugui quedar-se al poble, desenvolupar-se a nivell de família, a nivell professional i personal, i que es pugui desplaçar sempre que vulgui a Lleida, no? Perquè al final tots ho fem, jo mateix per feina també em desplaço a Lleida, però que hi hagi la gent o les empreses puguin desenvolupar i tirar endavant amb unes oportunitats semblants a les que pot tindre una gran ciutat com és Lleida a nivell informàtic i tecnològic, doncs és una oportunitat essencial, pensem, per poder tirar endavant un municipi ja amb força, amb oportunitat i amb igualtat.
Clar, és que no estem parlant només de la part d'oci, que també és important, sinó que una persona pugui desenvolupar una tasca professional des de casa mateix.
Correcte, si el que volem és que la gent es quedi al poble, ha de tenir les eines per poder desenvolupar-se, poder treballar, i com tots comentaves el tema de la llum i de l'aigua, doncs ara és el d'internet.
Sí.
Jo tinc coneguts i amistats que es plantegen marxar o es plantegen no venir a viure a Corbins si no tenen un bon servei d'internet perquè treballen des de casa o perquè, per això, pel dia a dia, no només com tu dius d'oci, sinó també a nivell professional, mm-hmm. perquè si tu pots desenvolupar les teves tasques des de casa, et trobaràs més còmode i tindràs més ganes de tirar endavant aquesta idea de viure en un municipi.
Regidor, quins són els temps que manegueu? És a dir, això quan començarà i quan podrà estar disponible pels primers clients?
La idea ja s'està movent, l'empresa Vamos està passant ja per habitatges que han de col·locar un caixetí per tema connexions, és a dir, el tema del desplegament sinà aquest mes de juny ja començaran, i aquest proper dilluns fem una reunió oberta a tot el poble, per tots els veïns i veïnes, on s'explicarà doncs, com anirà el procés d'obra, de quin tipus hi haurà les tarifes, perquè faran dues tarifes, una de 1.000 megas a uns 35 euros i una de 50 megas a uns 30 euros. Uh-huh. I el que faran és això, doncs, resoldre dubtes, explicar el funcionament, el tema de les tarifes, tots aquells dubtes que a vegades tenim del tema del doncs, i el telèfon fixe i el mòbil, si s'inclou a la tarifa, el fet del tema de la televisió, no?
Sí, sí.
I totes aquestes característiques, que quina millor manera doncs, de fer una reunió oberta a tot el poble per tots aquells interessats, per poder veure doncs, una mica doncs, en quin moment ho podran utilitzar i poder-ho contractar.
La logística suposo que és interessant, és a dir, al final, clar, s'ha de fer una mica d'obres, per entendre'ns, per passar tot el tema de cablejat, o això ja està fet?
No, nosaltres tenim fibra òptica, diguéssim, a l'escola, per tema de Generalitat, el tema de tot el tema d'ensenyament a totes les escoles que hi ha de fibra òptica, però, clar, s'ha de passar tot el cablejat, ens el porten des de Vilanova de Barca, que és on hi ha la central, i venen per la carretera amb pals, de forma aèria, fins al municipi, i ara van el repartiment per tots els carrers del poble, per tots els carrers perquè tothom de Corbins pugui obtenir aquest servei, si li interessa.
Bueno, si ens escolten famílies que tingueu canalla, que sapigueu que a partir de setembre ja no tindran excusa els escolars, de dir, escolta, és que necessito internet perquè a l'escola m'han manat, doncs tranquils, que a Corbins ja tindreu aquest servei i bueno, és lliure, tothom s'hi pot enganxar qui vulgui, però l'opció la tens i això jo crec que és el més important. Doncs hem parlat amb el Jordi Verdú, regidor en funcions de l'Ajuntament de Corbins i futur alcalde a partir d'aquest proper dissabte, que ens ha explicat aquest tema. Jo crec que és, a vegades no ens n'adonem quan parlem des de les ciutats grans. Bueno, grans, aviam, Lleida no deixa de ser una ciutat mitjana petita, jo sempre ho dic. El que passa és que quan ho compares amb municipis molt més petits, doncs sembla que sigui el pare o la mare, no?, la ciutat gran. Però és veritat que viure a prop d'un nucli gran, pot passar quan estàs a prop de Madrid o de Barcelona, per exemple, té avantatges i inconvenients, i el desplegament d'aquestes noves tecnologies de vegades queda una mica de banda al territori. És una cosa que s'hauria de cuidar perquè també hi viu gent i també ho necessiten. En fi, és una bona notícia. Jordi Verdú, moltíssimes gràcies per atendre'ns i enhorabona pel projecte.
A vosaltres, Ricard. Fins aviat.
Soy Charo Loriente y te propongo cambiar tu antiguo descalcificador por Olimpia Plus. ¿Por qué? Porque Olimpia Plus elimina la cal y el cloro que tanto daña la piel. Es pequeño y eficiente como los grandes y es el que menos sal y agua gasta para su regeneración. Te lo cambio y te doy 300 euros por tu antiguo descalcificador. 900-208-208 corsa.es.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ja sabeu que ho vam dir també... Bueno, ja farà temps, ja farà més d'un mes que vam començar nosaltres una campanya de recolzament i de potenciació i de visibilitat del comerç local en una època en la que la globalització, internet, les grans marques, sembla que a poc a poc van engolint el comerç local, aquella botiga doncs que tenim als carrers dels nostres barris i que moltes vegades ens solucionen la papereta, per entendre'ns, perquè ells hi són sempre allí. Doncs ja sabeu que cada dimarts el que vam fer és, amb el Cosme García, arribar a un acord. Un dimarts parlem de barris i un altre parlem de comerç local. Doncs aquest dimarts parlem de comerç local i deixeu-me que marxi cap a l'Associació de Comerciants dels Magraners, on trobem a una persona que està dins de la Junta. Ella és la Carmen García. Carmen, què tal? Bon dia.
Bon dia.
A més, la Carmen, tu ets fotògraf, oi, de professió?
Sí.
I tens el teu estudi de fotografia, és el Fotocarmen, que fa... Quants anys fa que esteu oberts?
Pues 33 anys.
33 anys obrint la persiana.
Sí, sí, aquí al barri, sí, sí.
I, bueno, amb les complicacions, amb els alts i baixos, i suposo que amb 33 anys t'ha tocat veure de tot. Dies bons, dolents, de tot, vaja.
Sí, sí, vaig començar amb una habitació de casa, vull dir que, bueno, abans la feina era d'una altra manera. Uh-huh. No estava tot tan com ara actualment, entre internet i webs i tota la història, molts fotografia, molts pirates, i bueno, avui la imatge està molt a l'abast de tothom, per una part, gràcies a Déu, no, perquè la imatge, pues, vull dir, amb els mòbils i així, pues, estan molt estesos, no? Llavors, bueno, pues, hem viscut el canvi de lo que és la imatge en negatiu, en lo que és
el negatiu
format, exacte, i hem tingut que viure canvis d'adaptació de noves tecnologies. Ara, a més de fotògrafos, hem de saber de tot. I vull dir que, clar, això...
Ara anava a preguntar, Carme, perquè, clar, vosaltres, a part dels alts i baixos socials i econòmics, clar, vosaltres heu viscut una transformació de la fotografia analògica digital brutal.
Brutal.
És a dir, fa 4 dies, i quan dic 4 dies, enteneu-me, però és que no fa gaire, compraves els carrets, la gent s'han recordat, de 12, 24 o 36, havies d'apuntar bé i pensar-te-ho abans de disparar, perquè després havien de portar a revelar i traure les còpies.
Exacte.
Després van venir les càmeres digitals, les petitetes,
sí,
però és que aquelles ja han desaparegut, com el que diu, ara ja és tot de mòbil.
Sí, tot és mòbil i vull dir que, bueno, el que és de cara al professional, tenim encara les
sí, clar, les reflex, grans,
vull
sí,
dir
sí,
que ja és una altra qualitat i unes altres prestacions que el mòbil, però vull dir que la inversió que abans teníem, que era una càmera o els focos i això a l'estudi, avui en dia necessites per anar bé, cada 2-3 anys estirant molt, has de fer una grandíssima inversió per estar al dia entre ordenadors, programes, càmeres, etc. Vull dir que és que se'ns ha complicat, però moltíssim.
Això anava a dir, no sé si hem anat a millor o pitjor, en el vostre cas.
millor amb el cas de donar millor qualitat de treball, més creativa i més pots fer, per exemple, pues, poder enviar fotografies a través d'internet o tindre una altra connexió amb els clients, que pots ensenyar les fotografies a través de unes contrasenyes a través de la web.
Sí, però més mals de caps també, eh?
Tenim uns altres serveis de cara als clients, però de cara a nosaltres molt complicat amb tota la feina que s'ha de tenir. Vull dir, abans una persona sola podia portar el que és la fotografia, l'estudi de fotografia o reportatge, i avui en dia necessites per nassos dos persones, perquè és que si no, vull dir, no hi arribes.
Clar que sí. Molt bé, doncs mira, just hem aprofundit ara amb la història de la Carmen, justament perquè doncs, estem parlant de comerç local i una persona que porta 33 anys guanyant-se la vida, doncs, o buscant-se la vida, per entendre'ns, perquè...
Sí,
perquè els canvis són, a vegades són forts i ràpids, vull dir que t'has de posar a la ola o perds la baixada. Escolta, Carme, com viviu, com a comerç local, o com a associació de comerciants, com viviu aquest proper, sembla que ja ha fet, canvi a l'Ajuntament de Lleida? Què espereu de cara al comerç local?
Bueno, de cara al comerç local esperem una mica d'ajudes, per exemple, pues en que, bueno, estem bastant apartadets. No podem tenir aquesta competència de productes, de preus, de cara al públic, com les grans superfícies, i llavors, pues bueno, si poguéssim tenir més ajudes, el que és en impostos i tot això, pues tenir-ho en compte.
El tema de les grans superfícies, perquè, a més, el barri dels Magraners és un barri sensible en aquest tema, perquè un dels temes que es porta parlant ja des de fa mesos i mesos és el tema de Torres Salses, que a vosaltres us toca directament.
Sí.
Com a associació de comerciants, ho veieu bé, si amb matisos, si sense reserves o no?
A veure, això, totes les grans superfícies que impliquin tindre grans comerços al voltant, vull dir, tot això repercuteix en que el petit comerç i més als magraners, que ja cada vegada queden menys, vull dir, és negatiu. Nos lo venen a lo millor una miqueteta com a dir, sí que això serà un avantatge, bueno, avantatge entre cometes, si pensem en els veïns. Si pensem en el comerç, és negatiu, perquè vull dir, no ens ajuda a res.
Clar, Carme, tu t'has plantejat si Torres Salses tira endavant, perquè clar, a hores d'ara... Doncs encara tinc els meus dubtes, perquè és una cosa que semblava que estava feta des de fa molt temps i segueix sense tirar en van. Si tira en van, t'has plantejat, per exemple, no sé, ara, tancar on estàs ara i integrar-te dins del centre comercial?
Per a mi és impossible, i per als comerços que estem aquí al barri igual.
Clar.
Vull dir, l'economia, si estem aguantant a dures penes els comerços de que estem als barris intentant aguantar, perquè també som uns comerços d'edats ja grans, per dir d'alguna manera, hi ha gent jove que, bueno, pots adaptar perquè continuen la tasca que hi ha. Però si no intentem promocionar el petit comerç, etcètera, vull dir, no tens l'economia suficient per ara invertir en un local nou, has de canviar tot, has d'invertir, necessites un dineral que no tens i pot ser que te moriràs i no el podràs pagar. Vull dir que per el préstec o el que hagis de fer, no?
Clar, ho dic perquè amb alguna tertúlia he escoltat, ara no recordo, mira, jo soc de mala memòria, però amb alguna tertúlia he escoltat doncs algú que deia la solució, bueno, pues escolta, si saps que la gent anirà al nou centre comercial, doncs obres allí. Però clar, això que és fàcil de dir-ho,
sí,
és exacte. Difícil de portar-ho a terme, suposo.
Exacte. Vull dir que els milers d'euros que et fan falta per invertir,
clar,
no els tens. Si no els tens, ja no ho pots fer. Si el que té més avantatges o té més quartos ho pot fer, doncs vull dir, morirem més aviat.
Carme, m'has parlat d'un tema de l'edat que em sembla també important.
Sí.
Evidentment, doncs, bueno, clar, el temps passa, això està
exacte,
clar, oi?
Exacte.
Però, o sigui, vosaltres esteu detectant que no s'obren comerços nous?
No s'obren comerços nous...
O no al ritme que se'n tanquen.
Exacte, i vull dir, i tampoc la joventut, com que no hi veu, perquè la joventut té una altra manera de comprar, una altra manera de veure les coses, i llavors, pues, bueno, internet, els supermercats grans que tenim al voltant, vull dir, s'habituen així. Llavors, què passa? Que el petit comerç dels barris està disposat, per dir, entre cometes, pues bueno, la gent una miqueteta més gran, la gent que a lo millor se t'olvida una cosa i vas a comprar-la, però no pots mantenir un negoci així.
Uh-huh.
No pots mantenir-ho. Llavors, què passa? Si la joventut no hi ha joventut que pugui continuar amb un comerç que vegi que hi ha una continuïtat i que hi ha gent que va a comprar, doncs vull dir, el comerç és mort.
Clar.
Al barri i a tot arreu, vull dir que és així.
Els magranes ho vau tenir clar perquè no fa massa vau constituir aquesta associació de comerciants. Home, no fa massa, quant temps fa ja?
Bueno, ja fa 3 anys.
Ja fa 3 anys, sense voler. Sí, sí. I vulgues que no, aviam, al final això no et paga les factures, però sí que tenir un punt on reunir-se la major part dels comerciants, almenys els associats, i fer una promoció conjunta i a vegades explicar-se les penes, doncs entenc que també funciona.
Bueno, sí, és l'avantatge de que dius, bueno, com a mínim, si saps que, per desgràcia, la majoria de la gent i dels petits comerços estan més o menys iguals, ja no te sents com que tu ets el que pot fer les coses malament o que no pots fer promocions, però vull dir, és que per moltes promocions que facis, si no hi ha una ajuda més de part de publicitat pues, de l'Ajuntament que, diguem, pugui recolzar als petits comerços amb publicitat, amb que puguem fer promocions perquè el petit comerç pugui atraure la gent, doncs vull dir, el petit comerç acabarà morint.
Clar.
És que és així.
Molt bé. Doncs hem parlat avui amb la Carmen García, és vocal de l'Associació de Comerciants dels Magraners i també té un comerç local des de fa 33 anys, per tant, és una veu per mi autoritzada per parlar d'aquest tema. Ja ho veieu que després nosaltres anem amb diferents punts de la ciutat de Lleida i parlant, i al final coincidiu moltíssim, és a dir, el comerç local està ferit, no està mort, però està ferit i necessita una assistència correcta, és a dir, que no li posin l'envenatge on no cal, perquè si no sí que no servirà de res. Necessiteu assistència, quan dic assistència em refereixo que necessiteu alguna política per part de l'Ajuntament per arreglar el rumb, no?, que estan prenent les coses.
Sí, sí, vull dir, però les necessitem superurgent, perquè és que és això, vull dir, estem tots que volem fer coses, volem intentar reviure, donar una mica d'oxigen al petit comerç, però veiem que ens estem ofegant i ningú no dona una mica d'aire per poder respirar, no? Llavors, clar, el petit comerç és el que fa barri, és el que fa vida, és el que fa tindre aquests valors de que surts al carrer i te saludes o parles amb nosaltres mateixos, no?, amb els comerciants, i vull dir, hi ha aquest contacte humà que s'està perdent, per desgràcia.
Però, llavors, Carme, doncs, per què la gent no baixa el carrer i va a la botiga del barri a comprar?
Bueno, pues l'he dit abans, hi ha moltes coses, la joventut en concret prefereix, per exemple, comprar a través d'internet o les grans superfícies. Vull dir, és aquesta la costum que està proliferant, no? Vull dir que, llavors, clar, el petit comerç sí que donem, si bé, és que és més car, clar que és més car, perquè no poden competir amb els preus de les grans superfícies. Vull dir, això és lògic, però sí que paguem impostos. Què passa? Que llavors les grans superfícies resulta que tenen més avantatges, tenen més descompte, tenen més ajudes, i els petits comerços som els que estem pagant religiosament, vull dir, tots els impostos, totes les coses, i cada vegada, clar, estàs treballant per pagar impostos, estàs treballant per poder mantenir-te, però la majoria, més d'un, no tenim un sou o no tenen un sou per dir, m'estic guanyant això. Si estem al petit comerç és perquè realment l'hem parit, per dir d'alguna manera, i hem lluitat per tenir aquesta feina, aquest treball. Ens agrada i és el que sabem fer i és el que volem, que continuï. I si el petit comerç està al barri, hi ha persones, hi ha humanitat, hi ha, es poden fer actuacions o es poden fer organitzar actes, es poden fer coses que tinga aquest tracte amb la gent. De l'altra manera, se deshumanitza i la gent pues, hi va cada... surts al carrer i ja no saps si viu aquí o no viu aquí o ha vingut de visita.
És que els barris es poden convertir en barris dormitori i llavors sí, és una pena perquè perden tota l'activitat diurna.
Exacte, és que s'està convertint en això. A qui li interessa? No lo sé. Vull dir, perquè això pot ser que amb alguna persona o amb alguns els interessa que els barris siguin dormitoris i no hi hagi persones per dir de connexió, que puguin tindre activitats, que puguin divertir-nos, que puguin tenir les nostres festes majors, els nostres actes, perquè cada vegada, lògic, tenim menys subvencions per poder fer, menys ajudes per poder contribuir a tot això, pues clar, se desmoralitza cada vegada més la gent i acabes cremant-te perquè dius, estàs lluitant dintre d'una associació que les persones que estem no cobrem res, al contrari. Uh-huh. Utilitzem el nostre temps personal, de famílies, de tot, per poder lluitar, per mantenir-nos, per poder organitzar activitats que donguin aquesta visibilitat del petit comerç. I clar, si no tens aquestes altres ajudes, tota aquesta feina que tenim, super treball de totes les associacions, pues resulta que t'acabes cremant.
Clar. Molt bé, doncs dissabte s'obrirà una nova etapa a l'Ajuntament de Lleida. Veurem com, quin rumb prenen les coses i, evidentment, nosaltres estarem atents i seguirem en contacte, entre d'altres, amb l'Associació de Comerciants dels Magraners perquè ens vagin explicant doncs, si van notant canvis, si sí o si no. Avui hem parlat amb la Carmen García, és vocal, ella, de l'Associació de Comerciants dels Magraners i porta 33 anys obrint la persiana del seu negoci a Foto Carmen. Carmen, escolta, que ha estat un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Perdó, et volia dir que estem intentant organitzar un acte benèfic per al dia 6 d'octubre, que farem una exposició dels comerços de l'associació dels magraners, uh-huh. I llavors pues, era pues, bueno, una miqueteta que estem intentant d'aquesta manera pues, fer una miqueteta de publicitat i dir a la gent que existim i que estem aquí.
Molt bé, això per l'octubre, doncs tranquil·la, que abans estarem en contacte.
Molt bé, i moltes gràcies.
Carmen, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors.
Vinga, cobrim aquesta finestra del record.
Sí, i avui, encara que siguem ja al temps de calor,
sí,
parlarem d'una tradició, aquí a Lleida arrelada, de temps d'hivern, avui desapareguda també, que era la rifa del porc que es feia per Sant Antoni. El seu dia no en vam parlar i avui parlarem de la rifa del porc de Sant Antoni.
Anem cap a la segona setmana de gener, no?
De gener, sí, 17 de gener. Sí. 17 de gener. Sant Antoni. Era la rifa del porc de Sant Antoni, que ve de lluny. Antigament aquesta rifa era qüestió de la congregació de la sang. Tot i això, cal remuntar-se més enrere, quan els antonians s'encarregaven del culte del temple de l'església de Sant Antoni de Lleida i organitzaven la rifa d'un porquet amb la finalitat que els beneficis que obtinguessin ajudessin a sufragar les despeses del culte al sant. I també s'anà fent fins que l'any 1788 l'ordre va ser suprimida. Amb la desaparició de l'ordre va decaure notablement la devoció al patró i també es va perdre, per uns anys, l'esmentada rifa del porquet, la qual cosa va ser recuperada l'any 1805, encara que el seu benefici no anava pas als mateixos fins, per diverses causes que s'hi havien produït, sinó a d'altres de socials i humans, com era la casa de l'inclusa. Suposo que saps què és la casa de l'inclusa.
Doncs no. No, ja m'ho has explicat alguna vegada, però ara no.
La casa de l'inclusa era el lloc que recollien els crios que les mares deixaven.
Ah, sí, correcte, sí, home, sí.
Tot i això, l'any 1807 sembla que portava una nova distribució dels beneficis de la rifa del porquet, ja que la congregació de la sang se sentien continuadors de la tasca dels antonians i, per tant, reclamaven el dret que creien que els pertocava per fer la rifa. Al mateix temps, es comprometien a donar el 50% del benefici a la inclusa, i així va ser durant un grapat d'anys, per la qual cosa va ser tradicional veure pels carrers de la ciutat de Lleida els nens de la inclusa venent butlletes per al sorteig i passejant el porc pels carrers de la ciutat a fi que la gent el veiés i s'animés a comprar números. Quin espectacle deia aquell de passar pels carrers de la ciutat amb el porquet, no? Avui seria impossible, això. La rifa del porc de Sant Antoni tenia molta acceptació entre els lleidatans, i cal dir que de la gran participació que hi havia en la compra de butlletes d'aquesta rifa, ens en pot parlar el fet de que l'any 1858 al sorteig hi van concórrer 12.000 números, que eren les butlletes que s'havien venut. 12.000 números amb aquella població d'aquella època és una cosa extraordinària. I cal dir que al llarg dels anys es va succeir diversos fets, algun d'ells fins i tot van fer trontollar l'esmentada rifa, però no cal desgranar un rosari de fets que potser no ajuden pas gaire a mantenir la tradició. Amb vent favorable o contrari, amb anys sense rifa i altres recuperant-la, el cert és que aquesta tradició va mantenir-se fins passada la meitat del segle XX, fet que podem constatar en diversos documents gràfics de l'època. L'any 1960 acabà amb la rifa del porc. Tot i això, actualment, el porc continua formant part de la satisfacció d'un premi que atorga la Cooperativa Agrícola Pràctica. Avui l'Església de la Sang continua en aquesta tradició aquest dia, perquè la resta de l'any també ja està tancada. Per tant, les coses van canviant. Esperem que aquestes tradicions tan nostrades, no la de la rifa del porc, perquè això ja és impossible
sí,
de recuperar,
aquesta és difícil,
però sí d'aquestes tradicions, recordar-les i fer festa pues, el dia Sant Antoni, que ja pues, es ven els tortells, es ven els pans i val la pena conservar la tradició. I la dita d'avui què ens diu, Ricard?
A veure.
Ens diu, qui s'aparta del moltó, s'aparta de la raó.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Senyals horaris, arribem a la una i després Nacional 240 i la tertúlia dels polítics.
És a una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz i Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez ofrece a Pablo Iglesias un gobierno de cooperación. Así lo ha asegurado el líder de Unidas Podemos tras su reunión con el presidente del gobierno en funciones. Desde el PSOE, Adriana Lastra mantiene que quieren un ejecutivo lo antes posible. Ricardo Rodríguez.
Sí, ambas partes han salido satisfechas de la reunión con grandes coincidencias programáticas, a decir de los dos. Sin embargo, Adriana Lastra ha echado balones fuera sobre un gobierno de la mano.
¿Por qué hablamos de un gobierno de cooperación? Porque eso nos permite explorar la posibilidad de un gobierno integrador, incluyente, no es algo cerrado, como podría ser un gobierno de coalición, no, un gobierno de cooperación es otra cosa.
Y es que el entorno de Pedro Sánchez percibe un avance tras la cita con Pablo Iglesias porque diluye esa posición maximalista de la que partía el líder de Podemos de un gobierno de coalición para pasar a uno bajo la nomenclatura de cooperación.
El Ejecutivo no niega la precaria situación que atraviesa la seguridad social con pérdidas acumuladas que superan los 100.000 millones, según alerta el Tribunal de Cuentas, pero insiste en que están tomando medidas. Joaquín Bismanos.
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, reconoce que ese informe, al igual que otros muchos últimamente, pone la alerta sobre una realidad sobre la que hay que actuar. Dice que ya se subieron las bases máximas de cotización este año, hay que tomar más medidas, por eso pide al Pacto de Toledo un acuerdo para blindar las pensiones.
Un gobierno siempre intenta que haya un acuerdo con las mayores alianzas posibles en temas tan trascendentes como el tema de pensiones. No se trata tanto de meter presión como de hacer posible crear un clima adecuado para que realmente podamos culminar los trabajos que se habían avanzado bastante.
Montero ha anunciado, por otro lado, que se trabaja para que los funcionarios vean ya en la nómina de julio la subida del 0,25% en el sueldo que se deriva del cumplimiento del objetivo de crecimiento del PIB.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Herraiz?
La última hora nos lleva a la Asamblea de Madrid. Ciudadanos ha conseguido la presidencia de la Cámara Autonómica con el apoyo del Partido Popular y de Vox. El nuevo presidente es Juan Trinidad, del partido de Albert Rivera, y este acuerdo allana el camino para el gobierno de la Comunidad de Madrid. Todo apunta a que es la antesala para que Isabel Díaz Ayuso, del PP, sea la nueva presidenta madrileña. En Villena, en Alicante, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 21 años acusado de un delito de corrupción de menores. Según la investigación, simulaba tener la misma edad que sus víctimas. Se ganaba la confianza de las niñas y después solicitaba imágenes sexuales a cambio de una cantidad de dinero que oscilaba entre los 200 y los 500 euros. Estima que podría haber engañado a través de las redes sociales a 10 menores de 16 años. Esto en Alicante. En una carretera de Madrid, cerca de la localidad de Algete, un joven de 22 años ha sido sorprendido circulando a 228 kilómetros por hora. Lo hacía en una carretera secundaria cuyo límite de velocidad son 100 kilómetros por hora. Conducía un Lamborghini Huracán y dio negativo en el control de alcohol y drogas.
Y en los deportes, Corrochano, la España masculina de fútbol ganó ayer y mañana el España-Alemania femenino.
Venimos de la España 3, Suecia 0 masculino. España encarrila su clasificación para el europeo, para la Copa del año 2020. Y mañana jugamos en Francia el segundo partido del Mundial femenino. Es España contra Alemania. Acaba de hablar Jorge Vilda, el seleccionador español, de la importancia del encuentro.
A mí me encanta mirar la mirada de mis jugadoras el día previo a partido, el desayuno, cuando llegamos aquí al estadio, y me he dado cuenta que ya tienen puesto el modo competición en on. Mañana tenemos una oportunidad de hacerlo. Si conseguimos ganar a Alemania sería historia, pero es que nosotros hemos venido aquí a hacer historia y es lo que queremos.
Es oficial que la estrella de la selección alemana, Marusán, es baja por una fractura en un dedo del pie. Más noticias del fútbol español. El Real Madrid ha hecho oficial que mañana se presenta a la 1:00 p.m. Luka Jovic, y el jueves, seguramente por la tarde, será la presentación del belga Eden Hazard.
Gracias, Corochano. José, están buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En el espejo vamos a hablar de un hombre cuya vida resume el drama y el heroísmo de la iglesia en China durante este último periodo de su historia.
Pues sí, vamos a hablar de Esteban Li Sidé, que nació en 1927 en una familia católica de larga tradición en la provincia china de Hebei. Siendo un joven sacerdote, se negó a aceptar el control del régimen comunista y comenzó sus estancias periódicas en prisión. En 1982 fue ordenado en secreto obispo de Tianjin, pero no le reconoció el gobierno. Y en 1992 se le obligó a vivir en un pueblo en las montañas, donde ha permanecido desde entonces hasta su muerte, hace un par de días, a los 92 años. Su funeral no ha podido celebrarse en la catedral y en su lápida no se ha podido grabar el título de obispo, solo el de pastor. A pesar de ello, su despedida se ha convertido en un homenaje de gratitud y en una fiesta de unidad de los católicos de Tianjin. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Dimarts, 5 minuts per sobre de la una, el butlletí ja el tenim al sac, i jo sempre, els dimarts a aquesta hora, m'imagino que el Ricard Álvarez des de COPE Lleida m'està esperant ja amb la taula parada, diguéssim, eh? Té el tovallonet, els coberts. Ricard, què tal?
Bon dia, Mònica, bon Carrasco. Dia. Mira, estava intentant ara, però no tinc aquí uns coberts de plàstic, ja ho sé que no és això per fer el soroll, i no. Ho hauré de buscar.
No. Ah, mira, aquest és un tema, sempre que parlem del tàper, tu tens cobert cobert de plàstic?
No, porto cobert.
Cobert de plàstic ja és tristó absoluta, eh?
No, jo em porto cobert. El que passa que ho tinc en una altra sala. Ja. Clar, aquí, no, només em faltaria tenir el tàper aquí al costat de la taula de so, que m'agafaria més d'una vegada amb la boca plena l'entrevista. No pot ser.
No es pot. De fet, si et poses al micro i has menjat fa poc, tampoc estàs bé.
Es nota molt. No es pot. No es pot.
Escolta, seguim amb aquest mes de juny gastronòmic que tenim, no? Perquè volem saber receptes, volem donar-los idees i aprendre de la cuina. Jo crec que aquest any, aquest curs, hem après molt, eh,
molt,
Ricard?
I a més, jo hem fet receptes assequibles al meu nivell. Que és baixíssim, per tant.
No, però ja has millorat.
Sí.
De com vam començar.
Jo vaig començar d'ou ferrat i arròs a la cubana.
Home, doncs mira, ja és més que molta gent.
Bueno.
Bueno, hi ha de tot. Si no, que li pregunti al nostre cuiner.
Francesc Xavier Costa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Suposo que hi ha de tot, eh?
Sí.
A les cases.
Sí.
No. A casa teva cuineu tots, Francesc, o...?
Sí, a més, som de bon menjar, també.
Sí.
Tant als meus pares com a la meva germana ens agrada cuinar i menjar sobretot.
Això hi fa molt.
Saps què passa? Que de cuines n'hi ha a totes les cases i ens pensem que tots n'hem de saber. I no tothom en sap, eh?
Que va.
No tothom en sap, eh? Vull dir, és allò que... No, sí, tranquil, jo em defenso. Ull, que alguna vegada has de fer aquella cara de que t'han preparat un menjar, diu que està bo... Bueno, sí.
Es pot menjar, no?
Hi ha gent que no, eh?
Estic tip, ja, una mica
tip. Sí, deixa. No, però... Després hi ha el tema, quan una casa com la que ens diu, com a casa teva, Francesc, que cuineu tots, no sé si hi ha baralles per la cuina, perquè, no? Les cases que uns cuinen més que d'altres, està molt clar el repartiment de feina.
Hi ha baralles però... per recollir, segurament.
No, de fet, no.
Però per no fer-ho.
Hi ha baralles, cuinem a quatre mans, a veure qui cuina més bo, el mateix plat, no? Llavors...
Home, molt bé, competició.
I ho feu alhora?
Sí.
Però escolta, jo alguna vegada a casa he intentat posar-me amb la meva parella alhora i ens molestem. O sigui, és a dir, quan un està a la cuina, l'altre no hi pot ser.
Això ja passa, també.
T'ho dic perquè ni tenim maneres de fer-ho, ni el mateix ordre a l'hora de fer-ho, i llavors ens molestem.
Però això és organització.
Sí, sí, correcte. Sí.
Mentre és un cuine, mentre un està als focs, l'altre talla la verdura.
Això.
No, ja suposo que hi ha truquet, però jo, de moment, no... Mira, escolta, quan ho fa un, l'altre no hi és. L'altre pare
taula. No, però a casa això ens passa perquè sempre, quan cuinem els plats, tu fas un plat que ha fet ma mare i sempre te diu, és que a mi me queda més bo.
Amb una mare se li permet.
Sí, i tant. Llavors, va sorgir d'aquí, no? Que, pues el cuinem els dos alhora, a veure a qui li queda.
Bueno, no fa falta dir, Francesc, que si necessites un panell de tas, el Ricard i jo venim a casa vostra encantats.
Això,
a fer, no?
Cap problema.
Són fàcilment sobornables, també.
Recordeu que el Francesc Xavier Costa el trobem a Tres Cuines, ni més ni menys, a la cuina del restaurant Rayer, que està a la zona del damunt, a la Llotja, per entendre'ns, al restaurant Bistrot, a l'hotel Zenit, i el que ens interessa, bueno, ens interessa, òbviament.
Ens interessen els tres,
Perquè ha començat ara temporada i jo crec que, a més, és un lloc singular, i és a la Seu Vella, el restaurant 1203. Ho dic perquè, per la gent que ens escolteu de Tarragona o de la resta de Lleida, a la Seu Vella hi ha un restaurant i allí, doncs, és on us podeu asseure, contemplar les vistes. El que ens va dir la setmana passada el Francesc Xavier, que també és veritat, de cara al vespre, que fa molta calor a Lleida, allí cor l'aire, que a baix a la ciutat no sí, cor l'aire,
no
en dono fe, allí cor l'aire i allí també podeu doncs, degustar els plats que ens presenten el Francesc Xavier i tot l'equip de cuina.
Al 1203 corre l'aire i al Rayer, sobre la Llotja de Lleida, també. No, Francesc? Perquè també és terrassa.
Sí, tant. A més, allí també hi ha una àmplia carta de còctels.
Ah, és que ja m'ho poses millor i tot, ja.
Sí, amb música en directe i...
De caram.
I bon ambient.
Com ho fas, això, Francesc? Perquè, clar, tres llocs diferents, no? Tres cuines. Són molt diferents les propostes de cada un dels llocs?
Són conceptes diferents.
Sí?
A l'hotel, al restaurant Bistrot, com està dintre d'un hotel, està molt encarat al públic que ve en el dia a dia. És un menú diari, assequible, on cada setmana canviem la carta, les elaboracions, per tal de que els clients que venen en el dia a dia pues, puguin gaudir de diferents plats. Uh-huh. En canvi, al Rayer sí que treballem amb una carta de suggerències, però és una carta tancada durant tot l'estiu, durant tota la temporada que dura el Rayer. Cada any la renovem, igual que el 1203, però... És una carta més fixa.
Clar, de totes maneres, és veritat, aquest concepte és bo. La gent que ve de dilluns a divendres a dinar cada dia, clar, si cada setmana li dones el mateix, al final s'avorreix, per bo que sigui, no?
Clar.
Per tant, l'has d'anar variant. En canvi, al Rayer o al 1203, que potser hi vas de manera més eventual, doncs, bueno, i a més és de temporada, és d'estiu.
És de temporada. També sí. Parlàvem, no, del tapeo, també busques pues, aquesta hamburguesa que sigui bona, no tant de...
De menjar ràpid.
De menjar ràpid, sí, exacte.
De fast food.
Et dic una cosa, això que aquí vas puntualment. Jo quan comença a apretar la calor i estàs a Lleida, no m'instal·laria directament a la terrassa del 1203, no? O sigui...
Sí. A més que sí, està... Que és una...
Està molt i molt bé.
Sí, tenim els sofàs que són molt còmodes i...
Molt
i s'està molt a gust.
Escolta, Francesc, l'altre dia ens avançaves... Ara et demanarem una recepta, però l'altre dia ens deies que tu amb 19 anys vas començar la cuina, et van donar l'alternativa en un restaurant a Girona. Uh-huh. Quant temps hi vas estar?
Amb aquesta cuina, pues, vora dos anys.
Dos anys,
sí. Amb el meu cap de cuina, el Juan Carlos, un noi argentí que cuinava molt bé, cuina molt bé, vaja.
Uh-huh.
Molt bon amic.
I després on vas anar?
Doncs vaig estar per la zona de Torroella de Montgrí, l'Estartit, també treballant en temporades d'estiu en cocteleries i restaurants varis, fins que una dona, una amiga d'aquí de Lleida, em va trucar per veure si volia muntar un restaurant amb ella.
Ah.
I, bueno, de fet, em va contractar, no?, perquè li muntés la cuina, la carta...
No, molt bé.
I aquí és... Arrel d'això vaig tornar aquí, vaig conèixer també en Julio, que és el meu cap, i vaig enganxar la cuina aquí a Lleida. Vaig anar fent amistats amb la gent.
Estic content per des, allà...
al final, mira, moltes, sí, allò, moltes casualitats que sí, t'han, sí, anat, sí, portant, eh?
Sí.
I, molt bé.
Sí, perquè, a més, són gent d'aquí de Lleida que porta tota la vida a l'hostaleria i he tingut la sort de caure al seu costat. M'han apoyat, m'han fet costat i m'ajuden a créixer com a cuiner.
Escolta, és molt diferent la cuina de Girona i la de Lleida, per exemple?
Sí, bastant.
És curiós, tampoc estem tan lluny, eh?
No, perquè és diferent en el sentit de que allí ho encaren tot el turisme. Moltes coses. Sé que hi ha una cuina més tradicional, però quan te'n vas sobretot cap a la costa, és menjar encarat el turisme i no surts de la paella.
Ho recalco com una cosa positiva, és a dir, vull dir, dins de Catalunya, que estem tots relativament a prop, al final tenim una riquesa gastronòmica brutal. És a dir, podem anar cap a la zona de Tarragona, sí, i a la zona mateix de Tarragona podem anar cap al Delta, podem anar cap a la zona de Barcelona, cap a la Catalunya central, a Lleida mateix, a la Plana, tenim un tipus de cuina, però a la muntanya un altre, i així, vull dir que fixeu-vos la riquesa gastronòmica.
Ens hem a cada zona hem aprofitat els recursos que ens, uh-huh, que ens ha donat el...
Déu-n'hi-do. Escolta, Francesc, que no et lliures, que necessitem una recepta. Avui, sí, a més, la segona que fem amb el xef resident sempre també és una mica egoista. També,
bueno, a veure, perquè volem conèixer més la cuina del seu restaurant.
Bueno,
O li vols demanar per convidats a casa? Què tens convidats aquest cap de setmana?
Claro, pues per això...
Vale.
Clar, jo és que...
Perdona, Ricard, t'he descobert.
Per això t'he dit, és una mica egoista, perquè saps què passa? Que al final saps fer dues o tres coses i les fas sempre. Però clar, si als mateixos convidats, al cap dels anys, li fa sempre el mateix, pues no quedes bé.
Clar, llavors, tens convidat a casa aquest cap de setmana, ara ja ho sabem. Quants són? Són molts?
No, quatre.
Quatre.
No, no.
Quatre en total?
Sí.
Bueno, per quatre ens ho poses fàcil, Francesc, o què?
Sí. No, de fet, i fora micros també ho parlàvem amb el Ricard, una cosa que quan tens una visita o quan tu vas de visita, més que el plat que t'elaboren i més quan ja és amistat de fa temps, que ja et coneixen els teus trucs, pues una manera de sorprendre és fer tu l'elaboració, no? Uh-huh. I parlàvem de com fer una pasta, una simple pasta. Perquè...
Però fer-la tu, la pasta. Eh?
Exacte, fer una pasta fresca. És ben senzill fer-la, tant si la vols fer pasta fresca o pasta fresca a l'ou.
Bueno, és ben senzill. Tot ho veieu molt fàcil, eh? Explica-m'ho bé, a veure.
Hem d'agafar 100 grams de farina i un rovell d'ou, o un ou sencer. Uh-huh. El batrem i l'amassarem amb la farina. Amb això fem una massa, estirem tota la... amb un rodillo,
sí,
i amb un instrument que podem comprar a qualsevol todo a 100, d'aquests de tota la vida, és un tallapastes, uh-huh, fem uns espaguetis. Llavors, allò ho bullim 2 minuts a l'aigua i tenim...
Ho hem d'estirar molt prim, s'ha d'estirar, Francesc, o què? O sigui, la pasta, una vegada fem la massa, diguéssim, l'hem d'estirar molt primeta?
Ja mateixa, és que només passant el rodillo et quedarà fineta,
sí?
No,
vale,
no queda gruixuda, és una, vale, pasta molt, molt suau. I després de la salsa, pots fer la salsa que més li apeteixi a l'invitat o el que més li agradi. Uh-huh. Inclús una bolognesa o una ratatouille, una samfaina.
Sí.
Però per sorprendre els convidats, jo crec que una manera de quedar bé i també si en parella el Ricard, que deia que no...
que no, sí, que millor un sol a la cuina.
Pues si ho fas entre dos, també és, i t'ho dic per experiència, és una manera molt amena de bueno, passar l'estona.
És que, de fet, el cuinar, no? Jo crec que al final, depèn de cada casa, no? Però també és el ritual previ, no és només el plat que t'acabes menjant, sinó, escolta, doncs l'estona que passem abans, no? Allò,
sí,
que prens la cerveseta que... o la copa de vi o el que sigui, no? Mentre cuines, jo crec que això també és part d'aquest ritual i d'aquesta màgia, no?
És una part molt maca, és com deia quan estem a la cuina, si hem d'estar treballant, que al final hem de treballar,
sí,
pues si ho fem de manera divertida i amena i passant-nos-ho bé mentre cuinem, que és algo que a priori t'hauria d'agradar si estàs treballant en una cuina, és molt agradable i gratificant, la veritat.
Mm-hmm. Llavors, a veure, aquesta pasta fresca feta a casa, fem els espaguetis, no? Allò, un cop els tenim tallats, bullir és fresca, per tant, és molt
dos
poca
minuts,
estona.
Sí, 2 minuts, igual que... com la que compraries al súper, uh-huh, però feta per tu a casa, són 2 minuts de cocció.
Aigua ben bullint, amb sal, sempre
amb sal,
sí?
Sí.
I després salsa, m'has dit que la que vulguem, però tu tens alguna favorita, alguna aposta guanyadora?
Havia dit la bolognese de la ratatouille, la una sanfaina, i una salsa de una sanfaina ben feta, ben bona, és...
La veritat és que és imbatible, eh?
Feta, sí, feta a casa, senzilleta i...
Escolta, veus, al final et queda un plat senzill, entre cometes, però te l'has fet tot tu.
Clar, i aquí tot, hi ha el valor tot. Afegit.
I jo crec que fins i tot en el procés pots, depèn de com ho fas, alterar un pelet del gust i...
Sí, perquè i pots, pots ficar les espècies que tu vulguis o...
I llavors és quan te queda un plat que dius, no, sí, sembla senzill, però aquest és únic.
I és meu, és una
clar,
recepta
correcte,
meva.
Correcte.
Escolta, ja, tens convidats a casa, Ricard, i dius que la pasta l'has fet tu i va, te'ls guanyes per sempre, ja.
Estava prenent nota aquí, però vaja com un boig, eh?
Sí, sí.
Bueno, pues ho provo, va.
Sí? Ens ho dius la setmana vinent
venga,
o què?
Va. Sí, sí, vinga.
Volem foto, també.
Bueno, foto... a veure com queda. A veure com queda. Francesc Xavier Acostes, el nostre xef resident, el trobeu, entre d'altres llocs, a la terrassa del restaurant 1203, que està a la Seu Vella de Lleida. Estan ja oberts amb aquesta temporada d'estiu. A més, vosaltres, al 1203, aneu de festa major en festa major. La temporada d'estiu és de la festa major de maig fins a la festa major del 29 de setembre. O sigui que de festa major en festa major. Francesc Xavier, escolta, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies, Ricard.
Gràcies.
Nosaltres, bueno, ja fem una pauseta, va.
Fem una pauseta. Ara, jo de veritat, ja sé que sempre diuen que hem de canviar l'hora de la secció, però és que acabo amb una gana, sempre, quan acabem de parlar de cuina.
Sí,
mira,
sí.
Necessito un parell de minuts,
Vinga, va.
Va.
Hola, Julen.
Hola, buenas noches, Juanma.
El director de campeones es Javier Fesser. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas noches.
El presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu. Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Mauricio Pochettino. Hola, mister.
Hola, muy buenas noches.
Don Mariano, muy buenas,
Muy buenas. Además es que yo he nacido en Santiago.
Florentino Pérez, hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Luca Modric, muy buenas.
Hola.
Enhorabuena. Solo Simeone, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Don Vicente, hola, Vicente, muy buenas.
Buenas noches. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada. Todo pasa con Juanma Castaño en COPE.
¿Está feliz con esta vida o lo echa de menos? ¿Ha tenido depresión del jubilado? No.
No la tuve ni de jugador ni ahora tampoco.
Todos pasan por el partidazo de COPE.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil. El político con su discurso electoral. O la oferta a la que no te puedes apuntar. ¿Cuántas situaciones Berti o falso has vivido hoy? Vente a Berti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en berti.es y te guardamos el precio 6 meses.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar cada mes lo mismo de luz.
Vale.
¿Y puede ser de gas también?
Claro.
Ah, y que cuando se me estropee la nevera vengan pitando.
Hecho. Nuevo Superpack Naturgy. Luz, gas y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 92 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayuda a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Seguim amb més coses del migdia COPE. Ricard, que toca aquesta hora, l'hem de saludar, no?
Home, i tant. Doctora Torrejón.
Ja, clar, doctora Torrejón.
¿Qué tal? Buenos días, muy bien.
Que ja és com de la família,
Gràcies, gracias.
Claro que sí, aquí la tertulia esta de los martes. Mira, hoy vamos a hablaros de lo que es la medicina estética, porque es verdad que de unos años hacia acá, pues es una de las especialidades médicas que más reclamamos, ¿eh? Que aquello que pensábamos que era solo para cierta gente, y no, doctora. Por eso la tenemos aquí, que lleva usted 30 años dedicándose a esto y los sabe mejor que nadie. Sí. ¿Cómo ve la medicina estética en la actualidad y también en el futuro?
Hombre, la medicina estética es una medicina muy demandada actualmente y yo creo que en el futuro lo será todavía más por una razón, y es que la esperanza de vida de todos nosotros aumenta, es decir, cada vez nos morimos afortunadamente más tarde, y también queremos hacerlo con una mejor calidad de vida, es decir, que no nos duelan las rodillas, que no nos duelan la espalda, que nos veamos bien físicamente, que podamos caminar. Entonces, en este sentido, contribuye de manera importantísima a la medicina estética, pero tengo que decir la medicina estética bien hecha, ¿eh? La medicina estética hecha por profesionales serios, por profesionales muy cualificados, por profesionales que continuamente intentamos estar al día de las situaciones y siempre valorando y compaginando lo que es estética y salud.
Precisamente eso le quería preguntar, ¿cómo relacionamos medicina estética y salud? Porque hay gente que quizá lo ve como mundos muy separados, ¿no?
Sí, no lo son, Mónica, porque ¿qué sucede? Cuando estamos sanos realmente es cuando pensamos y queremos vernos mejor o sentirnos mejor. Es decir, por poner un ejemplo, si yo tengo una enfermedad invalidante, si tengo una enfermedad muy grave, evidentemente no me voy a estar preocupando por un aspecto que en ese momento podría considerar frívolo, ¿no? Y que realmente lo sería en comparación con lo que es el mantenimiento de la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando nosotros estamos haciendo procedimientos de medicina estética profesionales y científicos serios, estamos contribuyendo a la salud. Y te pongo un ejemplo. El tratamiento del sobrepeso y la obesidad, que hasta ahora, bueno, eran básicamente los endocrinos, ¿no?, quienes entendían o trataban este tipo de problema, ahora nosotros lo tratamos desde el punto de vista de la medicina estética, porque complementamos más aspectos y podemos ayudar muchísimo más al paciente. Pues bien, cuando nosotros estamos haciendo que una persona deje su problema de sobrepeso, deje su problema de obesidad, estamos contribuyendo a la salud física del paciente. Y voy a poner otro ejemplo que se puede banalizar, pero que para mí no lo es. Una persona que, por ejemplo, tiene un cuadro de depresión, personas que sabemos que tienen un estado anímico pues muy bajo, y personas que hacen un tratamiento facial se ven muchísimo mejor, y esto las ayuda a salir antes de ese proceso depresivo. Por lo tanto, esa medicina estética bien hecha puede aumentar de manera muy importante los niveles de salud de un paciente.
Doctora, desde su punto de vista, ¿están justificados todos los procedimientos de medicina estética?
Muy buena esta.
Desde el mío no, desde otros profesionales no lo sé, y yo tengo que hablar desde mi punto de vista. Yo creo que a veces han surgido, no muchos afortunadamente, pero algún que otro procedimiento usado en medicina estética que no ha contribuido a mejorar la salud del paciente y que inclusive a corto o a medio plazo le ha podido generar un problema a ese paciente. Por lo tanto, para mí ese procedimiento no merece la pena, y creo que los profesionales que nos dedicamos a la medicina estética tenemos el deber, tenemos la obligación de analizar y mirar con lupa cada una de estas técnicas o procedimientos o aparatología o cualquier medio que se nos ofrezca para poder actuar en medicina estética para mejorar el aspecto físico de un paciente. Repito, mirar con lupa y mirar que esa ventaja que me puede dar a corto plazo no se me convierta en un inconveniente o en un efecto no deseado a medio o a largo plazo. Por lo tanto, con este razonamiento que os acabo de hacer, para mí cualquier medio no está justificado su uso en medicina estética.
Pues ayúdenos, doctora, ¿cómo podemos distinguir una buena práctica de medicina estética?
Pues mira, en primer lugar, lo que yo creo, o yo intento muchas veces no, te diría que siempre, ponerme en el zapato del paciente, ¿no? Intentar entender qué me gustaría recibir a mí para poder dárselo a nuestros pacientes. Yo lo primero que agradecería es que me viese un profesional médico, que no me viera ningún comercial, porque ya sea la parte beneficiosa de la medicina estética o de la salud, la tiene que fiscalizar, la tiene que estudiar, la tiene que analizar el profesional que va a ser responsable del andamiento de ese tratamiento. Por lo tanto, que la primera persona que vea a ese paciente con un problema de medicina estética sea un profesional médico, que ese centro médico esté registrado en sanidad. Los registros sanitarios lo que hacen ni más ni menos es darnos ese sello de tranquilidad, de cumplimiento de normativa a la que estamos obligados todos los centros que tenemos ese registro sanitario. Utilizar solo y exclusivamente productos registrados por sanidad. Yo os puedo poner un ejemplo: el ácido hialurónico. A mí me llegan cada día 50 ofertas de ácido hialurónico a un precio mucho más bajo de lo que yo lo uso actualmente, pero son productos que no siguen ni la normativa de la Comunidad Europea ni tienen el registro sanitario en España, etcétera, etcétera. Entonces, buscar que se utilicen esos productos, y siempre toda la documentación de todo lo que se le va a hacer al paciente, dársela por escrito. Para mí eso sería la garantía.
Bueno, pues creo que hoy tenemos un poco más claro el papel importante que ocupa la medicina estética dentro de nuestra salud física y psíquica. Además, sí, con la doctora Torrejón tenéis la ventaja de poder informaros previamente llamando al 93 414 36 31, 93 414 3631. Haréis con ella una visita informativa, sin coste para vosotros, en la que analizará lo que os preocupa y cuál es el tratamiento que ella os aconseja. Si os preocupa el sobrepeso, la obesidad, el envejecimiento facial o los capilares y arañas vasculares, llamar a la doctora Torrejón, 93-414-3631.
Oye, a mí me preocupa todo, ¿eh? Todo lo que has dicho.
No lo creo, no lo creo.
Ay, doctora, sí, sí, yo se lo agradezco. Pero
hacemos
ya estoy
revisión
en un punto...
de chapa y pintura.
Pues venga, cuando quiera, 93-414-3631. Doctora, gracias.
Un abrazo,
gracias,
adiós, gracias. Adiós.
Ricard, tú també estàs en la meva, no?
Home, jo tinc cosetes d'aquesta llista, també.
Ja, 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 doncs escolta, ara la truquem. Acaba de passar bon dimarts. Fins
igualment.
Ara.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat en un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
A Pintura Slab Perat trobaràs tot tipus de pintures. Pintura a la tissa i la gamma més extensa en papers pintats. A més, t'ajudem a crear el teu ambient amb assessorament professional. Demana'ns pressupost de pintura i empaperat sense compromís. Pintura Slab Perat. Som a Capon, carrer Riu Ter 12 i al telèfon 973-200-026.
Has perdut les claus? Te les has deixat dins? S'ha trencat el pany?
Truca a Serralleria Catalana.
Experts en obertures, reparacions i actualitzacions de panys amb les proteccions més avançades com anti-bumping.
Són especialistes en venda i reparació de caixes fortes.
I per a comunitats i administradors de finques, reparacions de portes i canvi de bústies.
Serralleria Catalana, nova adreça a Roger de Llúria 32, davant de la passarel·la de l'estació.
Telèfon 605-277-900 o a serralleriacatalana.com.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si lo iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Su currículum es brillante. ¿Nos da más detalles de su perfil?
Mi perfil es una pasada. Súper aislante, hiperresistente, 100% reciclable y el único de termofibra. Ahorro de energía sin ruido en casa y con el máximo confort.
¿Pero de qué habla?
De The Keuning, los mejores perfiles del mercado para puertas y ventanas. Se lo recomiendo.
The Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
Descuidarte. Tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Lasaña, ravioli, risotto, focaccia. Mmm, con los hornos y encimeras Candy, cocinarás como un verdadero chef italiano.
Además, tienes la instalación básica gratis en Hipercor y El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de los tecnoprecios.
Descubre los electrodomésticos para cocinar Candy en Hipercor y El Corte Inglés.
Al dente.
Porque me ayuda a conocer más a Jesucristo.
Porque me ayuda a vivir mi espiritualidad laical junto a otros en mi parroquia. Por eso, formo parte de la Acción Católica General.
Si quieres conocer mucho más la fe.
Si quieres comprometerte, junto a otros, en hacer presente el reino de Dios transformando la sociedad.
Vente al encuentro de laicos en Ávila del 1 al 4 de agosto de 2019 para hacer realidad el sueño de Dios. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es o en el teléfono 91 531 1323.
En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. Nuestras mejores gafas graduadas, montura más cristales. Al 35% de descuento. Para que veas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Mmm, ¿pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, pràcticament 3 minuts per sobre de 2:15, dimarts 11 de juny, directes cap a les 2 amb la nostra tertúlia dels polítics, ben acompanyats com sempre, torna a estar amb nosaltres el Jaume Rutllant d'Esquerra Republicana. Jaume, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Això és que no et vam tractar del tot malament, eh? Dimarts passat.
Ganes o
no
que...
Ah, val. Sí, sí. O no quedava més remei, no.
No. Però de totes maneres procurarem anar fent rotacions fins i tot per una qüestió de gènere, també.
Ho sé, cap problema. La Maria Borrell, de Ciutadans, què tal, bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Gràcies per estar amb nosaltres. La Marisa Xandri, també del Partit Popular. Marisa, què tal, bon dia.
Hola, bon dia.
I el Paco Cerdà, de Junts per Catalunya, Lleida. Paco, què tal, bon dia.
Bona tarda.
Ara ja et puc dir així, eh? Junts per Catalunya, Lleida.
Tu me pots dir el que vulguis.
El Paco l'altre dia em deia, escolta, que jo ara ja saps que m'han enganxat amb unes fotos així de teleobjectiu, estic als comitès d'acostament, de pactes del futur.
Però ell més, vull dir, atacar amb ell.
Però tu, Jaume, també sorties en aquestes fotos o no?
També.
Ah, també, sorgisteu els dos?
Sí.
I què, com va la cosa?
Posado o robado era la pregunta, no?
Sí. Com va la cosa?
Jaume.
Ah, a mi m'ho pregunteu.
Bueno, us ho pregunto els dos.
Home, doncs...
Us esteu acostant, van, no...
Van bé en el sentit en que dissabte, doncs, el Miquel serà proclamat alcalde de Lleida i pel que hem vist, doncs, Junts per Catalunya Lleida donarà suport i el Comú de Lleida en l'assemblea que van fer diumenge també van decidir donar-hi suport i, per tant, aquesta és la fase a la que hem arribat fins ara. Passada la investidura del Miquel com a alcalde, o la proclamació del Miquel com a alcalde, doncs continuarem les negociacions per pensar, doncs, en pactes de govern.
Fins quan hi ha temps per definir l'equip de govern?
Fins a final de juliol.
Fins a final de juliol, val. O sigui, ara només és triar alcalde.
Sí.
Pel tema de si governa Esquerra en solitari o acompanyat, això tenim fins a final de juliol.
Sí.
Bueno, nosaltres...
Sí, objectivament és així.
La llei ho diu així.
Sí. Confiem, sí, aquest és el límit legal.
Tu ja no tindràs tertúlia. Sí.
No, per això et dic, fiqueu-vos d'acord abans del...
Que tinguis temps de metre.
Espera, que agafi jo el calendari. El 9 de juliol és la vostra darrera tertúlia dels polítics. T'ho dic perquè, si us és igual, doncs feu-ho abans, i així aquí ho podem explicar.
Si
vale?
No fas vacances i continuem vinint.
Home, escolta, que bueno. Molt bé, doncs això serà a Lleida i a tots els ajuntaments. Aquest dia 15 s'han de constituir ja els alcaldes i després per l'equip de govern, doncs sabem que hi ha temps fins a això. Escolteu, que avui volia tractar un altre tema que, bueno, no és estrictament de l'Ajuntament de Lleida, però crec que potser des dels ajuntaments també s'hi pot fer feina. No dic que no se'n faci, eh? Ja sabeu que els mitjans de comunicació, les ràdios concretament, ens agraden molt les xifres, eh? Les xifres, números. I, lamentablement, ahir, des de l'any 2003, es va arribar a la dona número 1000 assassinada amb per violència de gènere o violència masclista, el qual no deixa de ser una desgràcia. És igual la 999 que la 1000, que la 1001, per desgràcia. Però, vaja, el tenir una xifra així rodona és un tema... que jo crec que més o menys el té clar tothom. El que no sé si tenim clar és com s'ha d'atacar aquest tema i com s'ha de solucionar, perquè això ja urgeix, eh? Ja és una cosa que, bueno, crec que com a país desenvolupat per entendre'ns és una cosa que no hauríem d'estar parlant, però que seguim parlant. Ahir va haver dos exemples macabres, totalment, sí. Llavors, no sé si des de l'Ajuntament, ara que se'n formarà un de nou amb polítiques noves, si això es contemple o no és una cosa que s'hagi de fer des de l'Ajuntament, qui vulgui.
Bueno, comencem, és igual, no? Jo, a més, malauradament, avui he tingut un judici al jutjat de violència de gènere, o sigui que, bueno, com a advocada i també especialitzada en violència de gènere que tracta aquests temes, és una lacra social absoluta. Jo penso que des dels ajuntaments, i tant que es pot treballar, i no només que es pot treballar, sinó que s'ha de treballar més, s'han d'implementar polítiques de protecció a les dones víctimes i sobretot recuperar tot el que és el pacte d'estat contra la violència de gènere. Des dels ajuntaments també s'ha de treballar aquest pacte d'estat, se va signar aquest pacte d'estat, per suposat Ciutadans el va signar, i evidentment que des dels ajuntaments es pot fer molta cosa, perquè és, a més, el municipi és el que hi ha més proper a les persones o a les dones amb aquesta situació. No sé què en pensen els meus companys, però ha d'anar per aquesta qüestió, i evidentment el nou equip de govern que en aquest cas es formi, les noves polítiques que s'han deguin, jo penso que serà una de les qüestions a posar damunt de la taula i sobre la base d'assolir uns acords que penso que més o menys tothom doncs estarem d'acord amb implementar polítiques que siguin útils en aquest sentit.
Mm-hmm. A veure, jo estic totalment d'acord amb la Maria. Des dels ajuntaments, des dels ens locals, crec que podem fer una molt bona tasca respecte a aquesta qüestió, que realment doncs és això, és una xacra social que bé, bueno, les dades ja ho reflexen, no? És complicat perquè dotació econòmica jo crec que n'hi ha. Es va signar aquest pacte d'estat i hi havia molts milions d'euros destinats a les comunitats autònomes i també als ajuntaments, i per tant dotació econòmica n'hi ha. El tema és com fem servir aquests diners, no?, que els destinem, perquè jo crec que, a banda de l'atenció que s'ha de fer a les víctimes, que està clar, no?, a les víctimes dels maltractaments i també als fills, doncs jo crec que la clau està amb la prevenció, no? I des d'aquí, pues, a veure quines mesures doncs podem arribar entre tots a acords i poder fomentar doncs mesures de prevenció per no poder arribar on arribem. I després un altre tema que per mi és important, que és l'enduriment de les penes, no? No pot ser que hi hagi maltractadors, violadors, agressors sexuals o tot aquest tipus de fauna, no? Doncs que entrin a la presó 4 dies i després tornin a reincidir, no? Per això nosaltres també des de a nivell estatal demanem aquest enduriment de la presó permanent revisable, perquè veiem que és una de les coses que s'ha d'implementar. Mm-hmm.
Bueno, clau, no? És a dir, és un tema clau, tu has dit molt bé, lacra. Ho tenia jo notat, eh? És a dir, que és un tema de que això se lluita bàsicament amb consens i unanimitat, que crec que en aquest cas tots estem a una. No crec que hi hagi ningú que pugui dubtar que ara és un tema prioritari de resoldre la nostra societat. I si no hi ha diners, se busquen. És a dir, jo crec que és un tema absolutament prioritari davant de moltíssimes altres coses, no? Per tant, si tenim consens, unanimitat i voluntat, és un tema que no sé si se podrà solventar, perquè realment hi ha una sèrie d'inputs que te sorprenen, no? Per exemple, a mi el tema de la música, algunes cançons, algunes lletres de cançons, etc. me dolen, eh? Hi ha una sèrie de temes que realment dius, ostres, no sé, per exemple, el tema dels jocs online, que em sembla que és una lacra de la nostra societat i que afecta a la gent jove, i aquest també. I escoltes algun tipus de... que dius, ostres, no pot ser, no? O veus algun vídeo... Per tant, jo crec que l'Ajuntament té molt a veure, tenim que fer polítiques directes que ataquin aquesta lacra, com deies tu, i segur que ho farem. Estic absolutament convençut.
Fixa't que avui llegia una notícia, no ve al cas, però perquè veiem en ple segle XXI, no sé quin país era, un imant a la televisió dient que, bueno, que la dona la pots pegar sempre i quan no li trenques un os. Que... Però clar, és una persona que la segueix d'altres... O sigui, clar, està sortint a la televisió, està dient això i dius, caram, estem a l'any 2019, eh? Vull dir, això no és una notícia de fa 20 anys, o de fa 50, és d'ara. Vull dir que, bueno, que hi ha coses a fer, eh? Localment i internacionalment.
Sí, sí, malauradament la violència de gènere és una qüestió d'una transversalitat en quant als llocs on es produeix sorprenent, perquè... probablement n'hi ha... tenim una certa tendència a atribuir-ho a vegades a determinats àmbits, i els que ho coneixeu des d'un punt de vista professional segurament trobeu que és d'una transversalitat, fins i tot independentment de nivell socioeconòmic, etc., es produeixen situacions així. Celebro aquesta unanimitat en la manera de veure-ho o d'enfocar-ho. Com parlava la Marisa, deia molt oportunament, treballar molt des de la prevenció. Tenim una excessiva tendència a treballar sobre les conseqüències i ens oblidem de les causes, i per tant la prevenció és fonamental. També m'ha alegrat saber la Maria, que és experta en aquest àmbit, i per tant quan ens posem a parlar d'això segurament podràs fer aportacions molt bones comencem a implementar o a dissenyar mesures específiques a Lleida en aquest sentit. Sí que nosaltres, per exemple, sabíem, o a nivell programàtic ja sabíem que hi havia, i aquí sí que estàvem parlant de tractar conseqüències, sabíem que hi havia certes dificultats quan es donaven casos de violència domèstica, la manera integral en què s'afrontava aquella situació, diguem que potser, malauradament, s'estava fent d'una manera parcial o sectorial, i segurament hem de dissenyar un pla integral, un servei d'emergència que solventi la problemàtica concreta i tota la galàxia que hi ha al voltant amb les qüestions de fills, per exemple. No és possible que en una situació així aquesta família vagi a parar o aquesta mare i els fills vagin a parar en un hotel mentre es pensa no sé què. Hem de dissenyar uns programes que penso que entre tots serem capaços de fer-ho.
Bueno, vull sortir la notícia que la Paeria ha adjudicat a l'associació Refem per 39.200 euros IVA inclòs la contractació de 4 places destinades a allotjament d'urgència i temporal per a dones en situació de violència masclista i els seus fills.
Hem de reconèixer que no ha estat ben resolt. Jo porto a la regidoria d'atenció a les persones aquests 4 anys i ha sigut de constant debat. No hi ha hagut aquesta unanimitat que jo espero de que ara sí que hi sigui. És a dir, l'equip de govern ha sigut molt seu a l'hora de tractar. Parlem del final de lo que era Dona Samaritana, per dir-ho d'alguna manera, i la forma de resoldre-ho, que jo crec que no ha sigut la més adequada o, com a mínim, la més transparent. No sé quins són els arguments. Jo espero que a partir d'ara, no solament l'equip de govern, sinó tot el ple i tots els municipals, puguem tindre aquesta solució d'una forma unànime i d'una forma consensuada, que és absolutament necessària, no?
Sí, bueno, de totes maneres, segons tinc entès per la notícia que ara comentava el Ricard, aquest pla d'aquestes 4 persones, però bueno, això té una durada fins a desembre, fins a final d'aquest any, per tant s'hauran de, bueno, que s'arriba una mica tard, no? Perquè és una cosa que ja s'estava esperada des de l'any 2017 i arribem una mica tard, bueno, menys és res, però sí que realment el que s'haurà de fer és, bueno, buscar recursos per part de l'administració local, per lo que es tracta de pisos tutelats o habitatges tutelats o llocs on puguin estar aquestes zones. Perquè, clar, potser jo la problemàtica la conec més des del món judicial, des de l'administració de justícia, que és diferent, perquè no és el mateix que tractar el recurs de la mà de la persona que pateix una agressió, que va a un centre o a un CAP o a l'hospital i que se li pugui donar una assistència des del minut 1, no arribar al moment que és la declaració judicial o fins i tot després les mesures provisionals que es poden prendre d'otorgaments d'habitatges, etcètera. O és que això a nivell judicial doncs també existeix, no? L'ordre d'allunyament implica que l'home hagi de sortir de la vivenda, en aquest cas sí que se li atribueix encara que sigui de forma temporal l'habitatge a la persona maltractada, la dona maltractada i, evidentment, els infants, no?, que també pateixen aquesta situació. De totes maneres, jo sí que volia fer un incís, que parlem de violència de gènere i sempre ens estem fixant amb les dones, però estic molt d'acord amb la Marisa de que tot el tema de lo que són els fills, i també hi ha molta violència amb les persones grans. És una violència molt silenciada. I també jo penso que veurem com s'articula tot això a nivell de polítiques municipals, però tampoc hem de perdre de vista aquesta qüestió, que encara que no surt potser amb aquestes xifres o a les notícies, però és una violència molt silenciada. Molt silenciada, i els que som conscients, ho hem treballat amb aquest sector, doncs penso que també s'ha de posar damunt de la taula, perquè no només és una dona o, per suposat, els infants, però també hi ha molta gent gran que pateix això. No sé què en pensen els meus companys.
No, la veritat és que el focus el tenim molt posat amb el tema de la violència de gènere, amb la violència envers les dones, però és cert que la violència també es produeix a nivell intrafamiliar, no?, dintre de les famílies, i amb gent gran i amb infants, que ja de per si, pel fet de que puguin tractar a la mare, no?, ja estan maltractant el fill. Per tant, s'ha d'abordar des d'un àmbit molt més ampli, que només sigui la dona com a tal. Jo no sé si seria possible des de l'Ajuntament doncs poder gestionar un allotjament públic.
S'ha demanat durant els 4 anys, el que passa és que, bueno, suposo que ho tindrem que afrontar, perquè al final els 4 que estem aquí som regidors, no? S'ha de afrontar i segurament és la solució.
Sí,
de
clar,
moment no hi ha sigut aquesta solució.
O sigui, donar aquestes 4 places, no?, fins a finals d'any, doncs a veure, està molt bé i molt correcte, però jo penso que és una cosa molt provisional i a veure, que no és la solució. fer un allotjament públic...
Sí, sí, nosaltres som partidaris de tenir un parc públic d'habitatges per cobrir situacions, diferents tipus de situacions d'emergència. Entenc que a Lleida, històricament, aquests serveis s'han acostumat a prestar a través de, doncs, de diferents entitats ONGs, entitats sense ànim de lucre, i és evident que pel volum de feina que fan s'ha de seguir comptant amb elles, però hi ha algunes qüestions que no poden dependre de si es renova o no es renova un acord, i per tant ha de ser l'Ajuntament qui tingui sempre a disposició aquest recurs, sempre a disposició les persones, els tècnics, tècniques, per donar suport en aquella situació.
Uh-huh. Heu parlat molt de prevenció. Com es preveu això? És a dir, la prevenció. Suposo que un punt és sempre l'educació, les escoles, els infants, perquè creixen amb les idees clares. Però, clar, els nens no són tot el dia a l'escola.
El que passa que sí que és veritat, no són tot el dia a l'escola, però sí que des de la base, en aquest cas, bé sigui els professors, són els que també poden detectar, o fins i tot els tècnics sanitaris, no? Els que poden detectar realment quan hi ha una problemàtica. I llavors això s'hauria de posar en coneixement de les institucions, o en aquest cas en el coneixement dels agents socials, en aquest cas treballadors socials que hi ha a l'Ajuntament. Doncs sí que potser s'haurien de... aquesta transversalitat de la que parlava el Jaume, no? Les polítiques integrals ja hi són, perquè és la política, o sigui, és la llei integral de violència de gènere, però jo penso que, o sigui, la detecció és fonamental, o sigui, perquè plantejar l'educació, però les persones que treballen amb aquests nens o les persones que tenen el contacte amb aquestes dones, sigui a la feina o el que sigui, que també és convertir-los una mica en agents de detecció i de que poder alertar d'una situació que realment tu te'n dones compte, perquè quan una persona falta a la feina o perquè no es troba bé, és recurrent, els nens, és molt fàcil detectar, els nens no acostumen a mentir, de seguida es detecta si realment a la casa estan malament o han sofert algun tipus de desatenció. Llavors, és una mica implicar a tots els agents, tots formen part, tota la xarxa social, o sigui, des dels que estem aquí com a regidors o com a polítics, però també les persones que estan, professors de col·legi, els metges o els assistents, les infermeres, doncs potser unes polítiques de coordinació més properes i, a més, més que donguessin més bons resultats. Perquè a vegades, per no aixecar la llebre no diem res, llavors jo penso que és responsabilitat de tots, no només és responsabilitat dels polítics. La violència de gènere és una lacra i és responsabilitat de tots i cadascun dels ciutadans, de totes i cadascuna de les persones, de detectar i donar l'alerta i denunciar quan s'ha de denunciar. I tot comença per aquí.
A veure, el que diu la Maria té raó, no? O sigui, aquesta prevenció des de l'àmbit de la detecció, de que tu puguis detectar, posar a les escoles, doncs, que hi ha un problema familiar amb aquells nens o el que sigui, però també crec que és prevenció de cara a que els... De que els futurs homes, no?, com si diguéssim, no siguin futurs agressors sexuals o futurs violadors. O sigui... és un tema d'educació i que també ho han de viure a casa, no? O sigui,
sí, però quan us deia que els nens no estan tot el dia a l'escola, em referia a que s'ha de volcar amb l'educació dels nens, però també amb els adults que existeixen avui en dia.
No, clar, sí, és que al final...
O sigui, clar, si a casa els pares, claro, transmeten una altra cosa als nens, a l'escola poden fer molta feina que no aniran enlloc.
Els primers educadors són els pares, no els professors, des del meu punt de vista. I després hi ha un tema que per mi és fonamental, que són tot el tema de les xarxes socials. També tu, Paco, comentaves, no? Sí. Que hi ha certs inputs, doncs, que no ajuden, tot al contrari, el que estan fent és fomentar la violència doncs en els més petits, ja des de petits, i això els pares som els primers responsables en evitar que els nostres fills, doncs, rebin aquests inputs.
Els pares i no els pares, cuidao, alerta, és a dir, recordeu que hi va haver un concert que es va anul·lar per un tema de lletres que fomentava la violència de gènere, és a dir, jo també penso que això també és una bona iniciativa, perquè això ho coneixem tots, i el dia és top, perquè al final hi ha molta gent que, sobretot...
Bueno, amb això ja saps que va haver també polèmica,
clar,
amb la llibertat d'expressió...
Clar, és que després entrem amb el tema, o sigui, de la llibertat...
On
la llibertat d'expressió no té res a veure amb això, és a dir, evidentment, per mi és prioritari, absolutament prioritari, el defensar uns drets humans com seria aquest. És la violència mai de que està per sobre de la llibertat d'expressió, estic absolutament convençut. De fet, ara mateix sembla de que Les xarxes, me sembla que era Google, no? Que tot el que parlava de nazisme, etcètera, etcètera, ho eliminava, no?
Sí. Tenen filtres que es poden saltar.
Nosaltres també tenim filtres, i en aquesta ciutat, si tu estàs donant la subvenció o estàs ajudant amb una empresa de nivell cultural amb aquestes coses, no pots permetre que hi hagi un concert que tingui aquests continguts.
Això sí.
Jo estic convençut que tant a nivell d'escoles es fa bona feina, és perfectible, segurament. A nivell hospitalari els protocols que hi ha de detecció també estan implementats i segurament també són perfectibles, però segurament fan molta feina en aquest sentit. Però hem d'ampliar el focus en quant a aquesta prevenció, perquè és molt fàcil parlar de les xarxes socials com a culpables de moltes coses, però si ampliem una miqueta el focus ens en donem compte que tot el que tenim permanentment a mitjans de comunicació, televisió, publicitat, la càrrega masclista brutal que hi ha a tota aquesta maquinària, que l'hem normalitzat absolutament, és a dir, no ens molestem perquè hi hagi un anunci de colònia on apareguin uns rols que són absolutament abominables sobre el paper de l'home i el paper de la dona. Hem d'ampliar el focus i anar a buscar també aquestes... No diria que siguin més subtils, perquè en realitat són molt potents i molt grullers, però els hem normalitzat tant, formant tant part del sistema econòmic en el que vivim, que els hem normalitzat. I, per tant, penso que en prevenció hem d'incidir també sobre tot aquest bombardeig mediàtic que hi ha sobre això, canals de televisió que permanentment estan fent programes on la dona està menys tinguda, menys valorada, on es reprodueixen uns rols que semblen del segle XIX. Aquí hem de treballar i segurament hi ha més feina a fer aquí, probablement que a l'escola, que el professorat està molt ben preparat per treballar-ho, es fa molt bona feina, tenim camps on incidir bastant més, crec.
Depèn d'on es posi el límit, estic d'acord, però depèn d'on es posi el límit, el censor tindrà una feinada terrible.
Bé, és que en aquest cas censura...
Censor, enteneu-me, sí, sí. Quan dic sí, censor no parlo clar. De censura sí, sí. De fa 70 anys, però m'enteneu. Mm-hmm. Depèn d'on posis el límit, sí, sí. Hi ha feina.
No, és evident, però de la mateixa manera doncs, que no acceptarem, per exemple, una publicitat on hi hagi algun tipus de violència explícita, tots estarem d'acord i direm que aquella publicitat s'ha de censurar perquè hi ha violència explícita. La violència implícita sembla que és més difícil de detectar, però penso que ens hem de posar d'acord i marcar uns patrons de quin tipus de missatges volem donar o no a través dels mitjans de comunicació.
O sigui, estem d'acord a tolerància zero que impliqui que hi ha coses que no es poden fer?
I tant.
Sí,
el que passa és que els límits són difícils de posar, perquè estem parlant una cosa, són les polítiques a nivell nacional d'on poses els límits, dels que referia el Jaume, però sí que és cert, i jo amb això també comparteixo amb el Paco, que ha parlat, per exemple, del tema d'una cosa que potser ara és un tema diferent, no? Però el tema dels jocs i les cases d'apostes. És bastant sorprenent que hi hagi presentadors, actors de cinema, etcètera, etcètera, que es prestin amb aquests anuncis, no només a les xarxes socials, sinó també anuncis a la televisió, fomentant aquest tipus d'activitat com és el joc online, que és una cosa que també, o sigui, si ja dins dels propis agents que som responsables, no?, de tenir una ètica, una moral, si a sobre se fomenta perquè es presten amb aquest tipus d'anuncis o amb aquest tipus de... Bueno, doncs aquí els límits, on els posem, però els límits jo penso que també és el sentit comú de les persones, això és fonamental. I per altra banda també una mica recollir el que ha dit la Marisa i el que ha dit sobretot el Paco amb el tema dels concerts... i a nivell municipal, de que tu puguis, evidentment a les festes majors...
Però aquest concert del que feia referència el Paco era un concert que estava inclòs dins de les d'un local que estava marcat dins de les nits Q i que, per tant, rebeia un diner públic i que aquí va haver l'embolic. Però si ho fa un local que no rep cap mena de subvenció pública...
Se tindria que evitar, no sé com, però des del meu punt de vista se tindria que evitar.
Aquí anava, és a dir...
Escolta'm, ara està parlant la Maria d'un tema del joc online de crios. A Itàlia està prohibit. I aquí estic fart de veure a cada cantonada un Sportium. I no estem parlant d'això, però és que una cosa porta a l'altra, és a dir, hi ha una unitat d'addictes al Santa Maria al joc que tots tenen menys de 17 anys. És que de què estem parlant?
Perdó que havia tallat la...
Però és
la...
com menor de 17 anys, hi ha algú que és responsable sobre aquesta criatura,
no,
que és menor d'edat.
Ho saps, també és responsable aquella persona
que
el deixa entrar.
Pues
aquella
de
persona que el deixa entrar en un local que no pot entrar i que no li demana el carnet.
Home, evidentment.
Bueno, pues, responsable. Pues parlem.
Sí.
Bueno, implementar sancions se poden implementar, però és el que parlava potser una mica abans, no? El tema de les polítiques a nivell estatal, a nivell autonòmic, per suposat, que són, és lo que deia el Paco, no? O sigui, a Itàlia, per exemple, està prohibit, doncs, bueno, treballem en aquest sentit, però no ens correspon a nosaltres, i en aquesta tertúlia potser avui no ens correspon a nosaltres parlar d'aquesta legislació.
Bueno, si podem arreglar el món des d'aquí, ho farem.
Està claríssim, no? O sigui, el voldríem arreglar, però malauradament no ho podem fer. Jo, potser concretant les polítiques municipals, s'hauria d'anar per aquí, des de logo, amb diners públics no es pot organitzar cap tipus de concert ni cap tipus d'esdeveniment o d'acte que comporti, o sigui, que hi hagi mig d'amagat, no? aquest foment de la violència, les lletres de les cançons que parla el Paco, que és esfereïdor, o sigui, és esfereïdor. I bueno, és una mica el no donar, per exemple, aquestes subvencions, evidentment prohibir quan es tracta d'una sala privada, bueno, això ja seria qüestió de, bueno, pues les polítiques que siguin a nivell de municipal, els bandos o el que puguis implementar, no? Però res més.
Mm-hmm. Molt bé, doncs ens queden 2 minuts i mig abans d'arribar a les 2. Si algú vol afegir alguna cosa, Marisa,
no,
que et de cap ganes.
No, a veure, aquí hem de... Si realment volem acabar amb aquesta qüestió, no, no? Perquè ara, per exemple, em venia al cap, doncs, quan parlem de subvencions, doncs, a veure, els mitjans de comunicació, locals i no locals, doncs també sabem que hi ha anuncis que a la dona molt bé no la tracten. I allí s'està donant subvenció, i subvencions públiques. Per tant, a veure on posem el límit, no? Realment volem acabar amb això? Realment la Paeria està disposada a no donar ni un euro a aquells mitjans de comunicació que facin anuncis pornogràfics als seus mitjans?
Tindria que ser així. Porno.
Tindria que ser així.
Aquí no ho feu, no, d'aquestes?
Aquí no ho fem.
No. Precisament no parlo d'aquí.
Ni fem, ni tampoc rebem massa subvencions,
no,
tampoc.
No. Per tant, ni una cosa ni l'altra, no?
El que es tracta és de definir un codi ètic en aquest sentit i de limitar molt bé, perquè, efectivament, com comentàveu abans, la dificultat està en establir que, per exemple, què és censura, què no és censura. Hi ha casos que són molt obvis, és fàcil delimitar-los, i altres casos que no. El tema de les lletres de les cançons, per exemple, sabem que és un camp complicat de definir què és creació artística, què no ho és, porta debats intensos. Fins i tot en el món feminista hi ha debats sobre el reggaeton, hi ha gent partidària que les lletres del reggaeton són nocives, altra gent que opina que no, que és creació artística, dintre del propi moviment feminista, i per tant la part creativa és més dificultosa, hi ha parts com aquesta de la publicitat, per exemple, de prostitució, per exemple, etc, que és un cas que és més flagrant i sembla més fàcil establir un codi ètic en aquest sentit.
Molt bé, doncs hem arribat pràcticament a les 2. Jaume, Maria, Marisa i Paco, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Que tingueu bona setmana.
Gràcies a tu.
Igualment.
Bon cap de setmana.
I nosaltres, 30 segons, senyals horaris, arribarem a les 2 de la tarda. Com sempre, segueixes ben informat a les freqüències de la cadena COPE. I demà hi tornarem, ja a la meitat de la setmana, sí, però hi tornarem a les 12 i 20. Fins llavors, salut, adeu.
Las 2 a 1 en Canarias.